Catalunya.
Molt bona tarda, amics i amigues. Els terribles atemptats de divendres passat a París han generat moltes reaccions en el si de l'Església. L'arcabisbe de la diòcesi de la capital francesa, Ventoux, el cardenal Ventoux, deia, André Ventoux, que calia fomentar l'esperit de perdó, de temperança i d'amor, malgrat que reconeixia que eren moments molt durs. D'aquí de Catalunya coneixíem, en unes declaracions als mitjans de comunicació de l'Església catalana, de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que expressava dilluns la seva condemna més enèrgica i deia que els cristians han de contribuir a acabar amb el terrorisme des del missatge evangèlic d'amor i perdó, des d'una religió autèntica que, per cert, va afegir, no s'hauria de suprimir mai de l'ensenyament, perquè la creença en Déu ens pot portar a una veritable pau precisament a través del regne de pau, justícia i amor. Ara que estem a punt de celebrar la festa de Crist Rei, és oportú recordar aquest missatge, el de les religions que busquen la veritat des de la pau i des de la concòrdia, també des de la diversitat i de vegades des de la diferència, però sobretot des de la pau. No oblidem l'esperit d'Assís, ja que avui, per cert, a la taula de testimonis parlarem de màrtirs, testimonis de la tradició franciscana, aquesta d'estimar des de la senzillesa i estimar fins i tot els qui ens volen fer mal. Efectivament, com us dèiem, són notícia els 26 màrtirs caputxins que seran beatificats demà dissabte al matí a la catedral de Barcelona en una cerimònia que presidirà el cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa Seu. També coneixerem un llibre i una proposta per a la propera setmana. El llibre és 30 manaments per tractar amb adolescents i el seu autor és el consultor pedagògic de l'Escola Cristiana de Catalunya, Juanjo Fernández. Ens acompanyarà, com també ens acompanyarà el coordinador de la Setmana Bíblica de Barcelona, que comença demà mateix i durarà fins dissabte de la setmana vinent. Aquestes són les propostes. També parlarem del Canòlic Music, festival de joves que es fa aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria, Andorra, i d'altres temes, si tenim temps, fins a les dues. Us acompanyarem amb la música d'inspiració cristiana i les notícies de la setmana, el Jorge Martínez a les vies de sol, a Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la nostra taula. Saludem primer de tot Pere Cardona, que és caputxí, postulador de la causa de beatificació dels 26 màrtirs d'aquest orde, que ara pugen als altars. Fra Pere Cardona, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. També tenim amb nosaltres, d'una banda, Juanjo Fernández Sola, que és consultor pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Acaba de publicar vostè 30 manaments per tractar amb adolescents, un llibre editat per Claret.
Sí, sí, sí.
Doncs afronta un tema fonamental per a molts pares i mares o avis i àvies que ens estan escoltant.
És ben veritat. Un tema que, a veure, s'ha donat sempre, perquè tots en un moment o altre hem estat adolescents, però que potser ara es viu amb una intensitat i de vegades amb unes idees una mica curioses.
Uh-huh. Ara en parlarem i, finalment, saludem Quique Fernández, coordinador de la Setmana Bíblica de Barcelona i també un dels fundadors de l'Escola d'Animació Bíblica. Senyor Quique Fernández, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què és la Setmana Bíblica de Barcelona, que arriba ja a la 8ª edició?
Sí, quan vàrem fer la primera no pensàvem... De per si no li vàrem dir primera, sinó que li vàrem dir Setmana Bíblica, l'any Sant Pau, i vàrem pensar en fer una setmana. La Setmana Bíblica és, d'alguna manera, posar en comú que Déu ens vol dir alguna cosa i ens ho dirà per diferents veus i que n'hi ha molta gent que té set de la paraula i té, o sigui, busca un punt de trobada i la Setmana Bíblica pot ser aquest punt de trobada. De per si diem que una Setmana Bíblica és com un màster en el tema, que aquest any és el que és l'Església, però que cada any va canviant.
Doncs ara ens hi posarem perquè començarà demà a les 6 de la tarda. Anem ambientant la convocatòria a la llibreria Paulines de la Ronda de Sant Pere número 19 de Barcelona, molt a prop de la plaça Catalunya, amb una interessant taula rodona dedicada a l'Església en sortida. Després ho comentem, però abans entrem en matèria parlant d'aquesta gran notícia de la setmana. És una notícia de casa nostra, però també de dimensió internacional, com és la beatificació de 26 frares màrtirs caputxins demà a 11:45 del matí a la Catedral de Barcelona. Com serà aquesta celebració, Fra Pere Cardona, en essència?
Bé, nosaltres volem, o diria millor, pretenem que sigui una celebració viscuda del triomf d'aquests germans nostres, senzills, que van donar la seva vida per Jesucrist. És a dir, el central està en la celebració de l'Eucaristia. Després, acabat, amb tots els familiars, farem un senzill dinar al convent de la Mare de Déu de Pompeia. Però tot està centrat en la celebració. Sobretot hi ha un moment que és important, que és l'entrada solemne de les relíquies, que és un moment emotiu, perquè, és clar, allà hi ha les relíquies de la major part dels nostres germans que han donat la vida. I la tradició cristiana, ja sabeu, que venera les relíquies, no? En la tradició, algunes vegades, quan s'enterrava algun religiós o se'l transportava a una de les restes, es posava exúvia. Exúvia és el vestit que deixen alguns insectes, no? Perquè ha deixat, aquí queda el vestit i ell és ressuscitat. I després també el descobriment de l'icona, de la gran icona dels 26 màrtirs i la celebració amb 260 familiars directes i indirectes de cada un dels màrtirs.
Això és interessant també, perquè són màrtirs contemporanis del nostre temps, tot i que vam viure una època que ja podem considerar superada, no? També
esperem-ho,
perquè segur que molta gent li pregunta i això, i la guerra civil, i l'Església és prudent fent això, vostè què hi respon?
Bé, jo sempre hi respost el mateix, i com ho han sentit tantes vegades, ja no ve d'una vegada més. Celebrar una beatificació no és anar contra ningú, no és remoure el passat. Sí que és tenir present també memòria històrica, però sense anar contra ningú. I és un deure de justícia de nosaltres, de la nostra província, envers aquests germans que van donar el més bo de si mateixos. Com deia en una altra entrevista, doncs tenien, com nosaltres, de qualitats, defectes, eren així o aixà. Però es demostra que quan un està convençut de la pròpia fe, és capaç de donar el millor que tenim. Qualsevol persona, i perdoneu-me l'expressió barroera, per rebregat que sigui, en un moment determinat pot treure el millor d'ella mateixa. I en aquest cas van treure la seva fe en Jesucrist i la van oferir per l'Església.
No direm tots els noms, seria llarg, són 26. Molts porten, com la tradició franciscana caputxina marca, el nom del poble
d'on
eren originaris. Fra Benigne de Canet de Mar, Fra Alexandre de Barcelona, per exemple, Fra Josep de Calella de la Costa, n'hi ha molts. I suposo que aquí s'ha intentat unificar la causa posant a tots en pla d'igualtat. No n'hi ha cap que destaqui, diguéssim, per algun motiu, tot i que n'hi ha alguns que eren més grans i tenien més experiència.
No, la causa és que tots van ser màrtirs. Ara, generalment, quan són de diversos màrtirs, la causa em porta un al davant i diu, i companys màrtirs. En aquest cas és el pare Frederic de Berga, perquè havia estat provincial, havia estat un prohome, i se'l va posar encapçalant la causa. Però, esclar, la causa és de martiri per tots. Exactament igual.
Tot i que es va obrir a Barcelona, però alguns són de Lleida.
Alguns són de Lleida, altres del bisbat de Girona, algun altre del bisbat de Tortosa.
Doncs molt bé, no sé si el senyor Quique Fernández o el senyor Juanjo Fernández volen comentar alguna cosa. És un esdeveniment important per a l'Església i sobretot des del pontificat de Benet XVI, en què les beatificacions es fan a les diòcesis, tots aprenem una mica més del que és això, no? No queda tan lluny.
Sí, sobretot pel fet del testimoniatge. Jo pensava, quan sentia parlar de Fra Pere, pensava en la importància, en aquest cas, de pensar en els nostres joves i en els nostres adolescents. Per tots és important, però el que més respectem i el que més respecta un adolescent, un jove, és precisament aquesta coherència, aquest testimoniatge personal, i estan assedegats d'aquest testimoniatge d'autenticitat. Ho diuen molt, això, els joves, els agraden les persones autèntiques, i en aquest sentit és una molt bona notícia el disposar d'aquestes persones, del testimoniatge d'aquestes persones, que són testimonis autèntics de fe.
Jo diria que el que és molt important al recordar els màrtirs és el perdó. Nosaltres estem fent memòria històrica del perdó, que aquelles persones van morir perdonant, que nosaltres encara avui vivim en aquest camí del perdó. Llavors, més que anar en contra d'algú, al contrari, jo crec que és a favor de tots.
La misericòrdia.
Sí.
Exacte, ara que estem a punt de començar l'any jubilar. Moren estimant, a més a més.
Moren estimant.
S'acostuma a destacar, esperem que demà es destaqui també a la catedral.
I referents, si vols, n'hi ha un de 18 anys, un altre de 19 anys. 18 anys se'l van emportar, no era profès de vots perpètus, simplement havia acabat el noviciat feia 2 anys, no? I aquest és interessant, és d'Igualada. Ell, quan va sortir del convent, com tots, soc molt sintètic, no? Va anar a casa d'una cosina i ell volia anar a Igualada. La cosina li diu, treu-te aquesta creu. Diu, no, la creu no me la trauré. Va voler viatjar, va arribar a casa seva, i a casa seva ell no volia estar ociós, una família treballadora, i el seu pare el va col·locar a la fàbrica de cartutxeres. Llavors sabien que era el frare Estruc, tenia un altre germà que era sacerdot caputxí. Llavors allà el molestaven. El molestaven i ell procurava callar. De fet, la nit del dia últim d'octubre ve el cotxe fatídic negre, l'esperava al passeig Verdaguer, pugen i ell estava dormint i li diuen que es vesteixi. I la seva mare diu, es va posar a plorar, diu, no, el portem a declarar. I llavors ell també en un acte així diu que no es preocupeu mare, que jo ja ho tinc tot arreglat. La seva germana el volia... Diu, el tornarem de seguida. Bueno, el van portar fins a la Pobla de Claramunt i el van assassinar aquella nit.
Doncs un testimoni clar de fidelitat.
De fidelitat.
No? Sí, sí. Bé, doncs recordem la cita demà a les 11:30.
A la catedral.
A la catedral. És obert, però sí. Clar, suposo que serà difícil arribar-hi.
Sí, que procurin arribar una estona abans, perquè uns, els familiars i religiosos i persones amb acreditació entraran per una porta, per la porta de Sant Lluc, per el carrer dels Comtes. I tothom, com que és un acte obert, doncs per la porta principal de la catedral.
Doncs
i sou tots convidats.
I tant. Tot i que pot haver-hi molta gent, també
no,
hi haurà
i
seguretat.
Segurament hi haurà gent i seguretat i controls.
Sí, sí.
Dissortadament.
Sí, sí.
Però hi han de ser.
Hi han de ser, naturalment. És una zona turística, la de la Catedral de Barcelona, i ja ho sabem. Bé, doncs amb Fra Pere Cardona, postulador de la causa de beatificació d'aquests 26 màrtirs caputxins que demà són beatificats a Barcelona, hem començat avui la taula de testimonis, una taula que també volem dedicar a una realitat educativa, pedagògica i social com és el tracte amb els adolescents. Amb la seva gràcia peculiar, Juanjo Fernández, que ja havia publicat altres llibres com La pregària de la porta o Com ajudar els infants i joves a fer els deures, més o menys així era el títol, llibres que amb una certa gràcia presentaven aquesta dimensió educativa de la relació pares-fills, professor-alumne. Què és el que vostè intenta explicar i transmetre en aquest 30 manaments per tractar amb adolescents?
Sobretot intento explicar que l'adolescència és una etapa apassionant de la vida i que ens hauríem de treure del cap determinades idees, determinades concepcions que jo crec que darrerament estan prenent massa força. La de considerar, doncs, per exemple, el que jo anomeno la idea que tenen el Club de los Agoreros, que és aquesta que quan estàs pensant en casar-te diuen, ui, jo m'he casat, burro espatllat, això, que no serà possible. I són els mateixos que estàs pensant en la possibilitat de tenir criatures i et diu, ui, ja veuràs, ja s'ho has acabat dormir i tal, i vas tenint criatures i la cosa va prou bé, i són els mateixos que et diuen, ui, és que això no és res, ja veuràs quan arribi l'adolescència. Dius, noi, aquesta mena de bomba de rellotgeria que dius, no passarà pas per res. I de vegades també aquesta idea de l'adolescència com un virus, com una malaltia, perquè es diu amb els mateixos termes, és que això de l'adolescència és una cosa que s'ha de passar. No? I com si haguessis de passar, jo, mira, si pot ser, no?, tapat i suant i ja està, ja passarà. Dius, no, no.
És que el noi és problemàtic, és adolescent.
Sí, sí.
Diu ja... coses fora de lloc, és adolescent.
Dius, bueno, escolta, ja farà el seu... ha de fer la seva... No el seu curs, així, i passar-ho i ja està. És que és una etapa apassionant de la vida. I que és veritat que ens pot portar, però com altres etapes de la vida, ens pot portar els pares i mares a situacions de més tensió, que podem tractar i que podem treballar especialment a través de la comunicació amb els nostres fills, que és fonamental.
El llibre, de fet, inclou text, il·lustracions, altres maneres fins i tot de jugar a veure o de sondejar a veure com es poden tractar els adolescents. Són, en definitiva, diferents maneres de tractar els joves de manera positiva, sense caure en tòpics propis de l'etapa, que es considera sovint, com ara ens recordava Juanjo Fernández, molt complexa, no? És un llibre que ens pot ajudar a entendre les dificultats de comunicació que sorgeixen, però també la manera de sortir-ne. Són manaments, per tant, la paraula manament és una mica contundent, eh?
Sí. Hi havia qui m'ho havia dit en el seu moment, ui, aquest títol l'hauràs de canviar. Doncs no, m'agrada molt la idea del manament en tant que proposta, perquè és una proposta, i tu el pots seguir o pots no seguir-lo, i tant de bo que la gent consideri que són manaments de compliment agradable. Jo crec que no són manaments que facin propostes fora assenyades, i per això doncs, evitaràs dir-li el que tu feies a la seva edat si no és que t'ho pregunta. Que de vegades, per exemple, són manaments que van al sentit comú, però que sovint l'oblidem davant dels adolescents. Per exemple, en aquest cas, quan diem, és que a la teva edat jo ja, a la teva edat jo mai, a la teva edat, ui, sí, la nostra edat no és una edat, és una era, ja forma part d'un altre moment. Doncs hi ha molts manaments que pretenen això, recordar-nos que hi ha una manera de fer de molt sentit comú i que ens portarà a aquesta comunicació fonamental amb els nostres fills i filles, o amb els nostres alumnes, o amb els nostres catecúmens, també.
I com aquest, n'hi ha molts altres demanaments que es trobaran en aquest llibre. Per cert, un element important, vostè m'ho havia recordat en altres ocasions, és pensar les persones grans com... què pensàvem quan érem adolescents, no?
És un dels manaments fonamentals. Recordaràs com et senties quan eres adolescent. Perquè el que fèiem nosaltres i el que fan els nostres adolescents pot no semblar-se gens. Però, en canvi, el que sentíem nosaltres, què ens feia tanta ràbia que no podíem suportar? Què ens feia molt feliços? Això, molt sovint, és exactament igual que el que senten els nostres adolescents.
Per molt que siguin èpoques diferents. Avui recomanem aquest llibre editat per Claret, 30 manaments per tractar amb adolescents. No recordo si m'havíeu dit que hi havia alguna presentació per fer.
Bé, el dimarts 24, a Bacus Balmes, hi haurà una xerrada taller en el que farem doncs, referència evidentment a aquests 30 manaments i els podrem aquí sí doncs, anar recorrent un per un.
A les 7 de la tarda?
A 18:30.
A dos quarts de 7, l'horari més escolar, diguéssim.
Dos quarts de 7, a Bacus Balmes, doncs, també hi sou convidats, evidentment.
Doncs molt bé, aquesta llibreria del centre de Barcelona, prou capaç per acollir la presentació d'aquest llibre, segur que es farà de manera pedagògica i interessant.
Sí, procurarem.
30 manaments per tractar amb adolescents, hem parlat d'un llibre, però avui també volem parlar del llibre de llibres, com és la Bíblia, perquè la Bíblia és molt protagonista aquesta setmana amb motiu de la celebració de la Setmana Bíblica de Barcelona. Quique Fernández ja ens ha definit abans el que és aquesta setmana, que és una proposta a través de diferents activitats per acostar la Bíblia a la gent. Ens pot comentar una miqueta com serà aquesta obertura de demà, si li sembla, comencem per aquí. Després.
Sí. Demà comencem amb una taula rodona, ja són diversos els que fa que comencem amb taula rodona, perquè creiem que aporta una riquesa, en aquest cas, amb aquesta expressió del Papa de l'Església en sortida, no? Tenim aquesta aula que participaran Javier Velasco, biblista, Asunción Palacios, religiosa de les filles de l'Església, Juan Molina, missioner del Sagrat Cor, i prevera que és bloguero, no? Té un blog, i l'Ignasi Miranda, que és qui ens està parlant.
Sí, tindré el gust de ser-hi, cosa que li agraeixo per la confiança, i en tot cas animem els oients, no, en aquest cas no perquè un servidor hi sigui, sinó perquè crec que pot ser molt interessant aquesta taula rodona, una bona alternativa al clàssic, també s'ha de dir, al futbol,
sí,
a la mateixa hora.
La veritat és que ho sento pel Barça perquè no ens va demanar quin era el nostre horari.
És el Madrid, que és el local, no? Sí. I la Lliga de Futbol Professional.
I llavors, encara que jo faré de moderador, espero que el ser Església en sortida, més que moderar, el que sigui és una explosió de riquesa d'Església, ja des del primer moment d'aquesta Setmana Bíblica.
El tema és tan important i tan profund, ens ho recorda el Papa a l'Evangeli Gaudium, i en altres moments, aquesta mateixa setmana, l'Audiència Setmanal en parlava de sortir, de portes obertes, segur que és molt interessant. Bé, i també hi ha l'actuació musical del vespre a l'Espai Jove No Temo, a la parròquia de la Miraculosa,
sí,
de Barcelona.
Sí, el grup Cor Nou, que ja va actuar l'any passat i que aquest any porta CD Nou. La veritat és que, he de dir, són amics meus, que és un grup que en dos anys ha tret tres CD CDs, un d'ells, a més, dedicat a la catequesi d'infants. Bé, ells, la novetat d'aquest any és que, encara que tindran ells el concert a les 9:30 a la parròquia de la Miraculosa, Consell de 110, però faran un tastet, un petit aperitiu del seu concert a l'acabar a la llibreria Paulina, s'ha d'acabar a la taula rodona.
Molt bé. Després, a part d'aquestes activitats de demà dissabte, diumenge hi ha una conferència a 6:15 de la tarda a la Miraculosa, Consell de 110 de Barcelona, amb Pepe Pedregosa, animador bíblic i de mitjans, l'Aliança de Déu amb el seu poble. De fet, el títol d'aquesta 8a setmana bíblica és El poble de Déu camina en la història. Mm. Un títol també molt, molt intens i molt profund. Diumenge aquesta conferència, també invitem els oients. Hi ha les activitats que a partir de les 6 o 6:15, segons el dia, hi haurà cada dia de dilluns a divendres a la Miraculosa, excepte dimecres, ho diem pels qui puguin anar-hi, que serà a Santa Tecla, a les Corts.
Sí, i en un horari a les 20:45.
Horari de Champions.
Un horari, sí, la veritat és que esperem que...
S'han connectat amb el futbol.
Esperem fer gol.
Segur que
llavors,
sí,
el dimecres és aquest any aportem un altre espai, que és la parròquia de Santa Tecla, on tenim allà un grup bíblic que anima el Javier Velasco, i llavors tindrem la conferència que dona ell sobre l'església dels primers cristians a la parròquia de Santa Tecla. El dia abans, Jesús i la primera comunitat a la parròquia de la Miraculosa. Dilluns i dijous, dues pregàries, també a la parròquia de la Miraculosa. La veritat és que intentem que hi hagi una setmana multidisciplinar, que n'hi hagi concert, que n'hi hagi taula rodona, que n'hi hagi pregària, que n'hi hagi una activitat infantil, etc.
Doncs molt atractiva aquesta setmana bíblica al centre d'operacions, per dir-ho així, és la parròquia de la Miraculosa, Consell de 110 de Barcelona, però demà és a les Paulines, a Ronda de Sant Pere 19, al costat de la plaça de Catalunya, a les 6 de la tarda, i la resta d'activitats, excepte la de dimecres, que és a Santa Tecla, són a la Miraculosa, i també dissabte a la Cluenda, amb Fernando Cordero, religiós dels Sagrats Cors.
Sí, que d'alguna manera aquest camí d'església, del poble de Déu que camina la història, parlarem dels sants i dels màrtirs, segur, i farem amb Fernando Cordero, autor de Maastrichtet de la Santitat i altres llibres d'espiritualitat i de biografies de sants. Bueno, la veritat és que val la pena. Fernando Cordero també és una persona que té molt a dir, molt a aportar.
Doncs recordem la Setmana Bíblica des de demà dissabte 21 fins a l'altre dissabte 28 en diferents llocs de Barcelona, però sobretot a la parròquia de la Miraculosa, a les Paulines i a la parròquia de Santa Tecla en el cas de dimecres vinent. Per a més informació, com que en el full informatiu hi ha el telèfon, el podem donar aquí, que Fernández, al 652-07-88-68, 652-07-88-68.
Sí, i també la web de la parròquia de la Miraculosa, www.medallamiraculosa.org.
medallamiraculosa.org. Doncs queda dit també. Tenim avui una comunicació exterior, a banda de la conversa que hem tingut fins ara amb el caputxí Pere Cardona, amb el pedagog Juanjo Fernández i amb el coordinador de la Setmana Bíblica de Barcelona, Quique Fernández. Tenim des de la Seu d'Urgell avui la presència de Lluís Plana, que és el delegat de Pastoral de Joventut del Bisbat d'Urgell i organitzador del Canòlic Music. Senyor Lluís Plana, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Doncs de veritat que molt bé.
Molt bé i contents. Hi ha una mica d'alegria i eufòria per aquest Canòlic Music aquest cap de setmana?
Estem contents perquè les xifres són bones, perquè hi ha un ànim molt gran i una presència de molta gent i perquè encara tindrem més gent, segur.
Doncs confiem que així sigui. Què és el Canòlic Music? Perquè se situïn aquelles persones que no el coneixen. És un festival de joves que es fa a Sant Julià de Lòria, Andorra.
És un festival de música cristiana. Entenem música cristiana, una música per a joves i per a adolescents, però també oberta a famílies i a gent de qualsevol edat. Intentem arribar a tots els espectres, especialment a la gent jove, però també hi ha gent d'altres edats que s'hi troba molt a gust. El que volem és un espai que, a partir de la música, vertebri els nostres valors cristians i en fem projecció a tothom.
Uh-huh. Quines són les principals activitats, sobretot si són obertes, si algú que ens escolta vol acostar-se a Andorra o pensa ser a Andorra aquest cap de setmana?
Doncs mira, el divendres a la nit tenim un espectacular concert d'un DJ, música electrònica, per tant, cristià, Andy Hunter, que és un home molt conegut a nivell anglosaxó, que ha participat en bandes sonores com Matrix Reloaded i d'altres, i que realment és un concert espectacular. I a la nit del dissabte també tindrem un concert de fi de festa del grup Teràpia de Xoc, que, com ja sabeu, no és un grup cristià, però sí que és un grup que molt atractiu pels adolescents i joves, i com a fi de festa ens semblava molt bo per acabar d'arrodonir el programa. Tenim un concurs musical dissabte al matí, on participen els mateixos acreditats, els nois i noies que hi participen. I després tenim a la tarda el que anomenem Chris Experience, que és, doncs, començarem a la tarda amb un concert gospel i acabarem amb una eucaristia en format elèctric amb el grup Cairoi.
Doncs un programa ben intens a Sant Julià de Lòria. El Canòlic Music, com és que s'està consolidant com una oferta, doncs, en un lloc com Andorra, on potser pocs podien imaginar que podria arribar un festival de grans, si no de grans multituds, si d'important presència de joves i de gent?
Sí, a veure, el nombre de persones, això m'ho va dir l'any passat una persona que treballa en el món, doncs, dels joves, i em deia que avui en dia, amb un missatge clarament cristià, arreplegueu 500-600 joves, això és espectacular. Són unes xifres enormes, i jo ben bé ho crec, això. El secret quin és? Doncs intentar apropar-nos amb un llenguatge jove als joves. I amb uns valors actuals que jo crec que conviden a tothom, siguis cristià o no t'hi consideris, a trobar-te gust i a trobar un espai que és molt positiu i que després del festival, tots aquells que estan en grups, en parròquies, en esplais, en agrupaments, és una experiència que pot servir després per seguir treballant en acompanyament als nois i noies.
Doncs queda dit, el Canòlic Music, des d'avui divendres a la nit i fins tot el cap de setmana a Sant Julià de Lòria, a Andorra. Hem tingut avui la presència de Lluís Plana, també delegat de joventut del Bisbat d'Urgell. Ens agradaria parlar molta més estona, però el temps és implacable. Sí que potser ens queda dir que, com que hem parlat també d'un llibre de 30 manaments per tractar amb adolescents, doncs potser Juanjo Fernández podria afegir: organitzaràs un festival de música d'aquesta que pot acostar als joves la realitat de Déu, no? Pot ser una bona manera.
No, el que sí que un dels manaments, dels primers manaments precisament, és aquest de donaràs una oportunitat a la seva música abans de dir el que en penses. I crec que és especialment important que hi hagi aquesta oportunitat, aquestes cançons que de vegades identifiquen els joves, cançons de missa amb cançons de pena.
Gràcies, Juanjo Fernández, consultor pedagògic de l'Escola Cristiana, Quique Fernández, coordinador de la Setmana Bíblica de Barcelona, i Pere Cardona Caputxí, postulador de la causa de beatificació de 26 màrtirs caputxins que ara pugen als altars. Gràcies per haver-nos acompanyat des de Barcelona, i a Lluís Plana, delegat de joventut del Bisbat d'Urgell, des de la Seu. A tots quatre, fins una altra. Que vagi molt bé. El Mirall de l'Església torna el proper divendres a 2:15 a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau.